Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí, concretament la 170. Com sempre, una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, i en companyia dels nostres col·laboradors habituals, el Manel de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó i el Rafael Martí. Gràcies per tornar-nos a acompanyar en aquesta travessia radiofònica en la nostra mar. Històries, experiències, propostes. Avui, l'experiència de l'apresament de l'embarcació La Maca del port de la Selva per l'armada francesa en aigües exteriors. Sentirem l'epopeia que van passar els seus tripulants i l'armadora, la Cristina Perelló. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, avui el Joan Argentó i el Rafael Martins parlaran del tonaire, que és tard de pesca i ja no utilitzat. I al ranxo a bord ens prepararan una baqueta amb fesols. Bocato di Cardenale, un caprici gastronòmic. A l'acordió del grumet, Josep Teró i el tema Com un dofí. A Panorama Nàutic parlarem amb el Jofre Rabadà, director esportiu de la 27a edició de la Carnaval Race al Port d'Aro. I l'Aurora Requena ens presentarà avui l'espècie marina, el dofí llistat. El Manel de Ramon, a l'apartat cultural, amb l'Arjau, marxarà fins al Museu Marítim de Barcelona, on ens parlarà del concurs fotogràfic de la World Race, amb Sílvia Dal, conservadora de l'arxiu. Per tant, benvinguts al Blau Marí, encantats de compartir amb vosaltres aquest viatge nàutic i radiofònic. Moltes gràcies.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui us volem parlar al programa de l'epopeia que va passar l'embarcació de palangre de fons del port de la Selva, Maca, en ser retinguda per les autoritats franceses. La veritat és que és una història de la que en volem parlar amb l'armadora d'aquesta embarcació, la Cristina Perelló. Cristina, benvinguda al programa.
Hola, bon dia, igualment.
Suposo que després d'analitzar les causes, les conseqüències, com va passar tot, al final arribarem a la conclusió de que mai a la vida t'haguessis pogut arribar a pescar, t'haguessis pogut arribar a pensar com va succeir tot i les conseqüències que el fet va acabar ocasionant, no?
Pues exactament és així, vull dir... Sembla
una pel·lícula, no?
És com un malson o com una pel·lícula, però pel que es veu, la normativa europea és el que marca. I degut a això, penso que el malson l'he tingut jo, però fins que no canviïn aquesta normativa el poden tenir moltes embarcacions i és una pena arribar en aquest extrem.
Remuntem-nos a unes setmanes quan l'embarcació estava pescant en aigües exteriors. Aproximadament estem parlant d'uns caladors que estan al voltant de les 40-45 milles del port de la Selva, a la zona del Golf de Lleó, quan un vaixell de l'armada francesa, a les 10 del matí, es presenta davant de l'embarcació, salten efectius de l'armada a bord, fan una revisió i detecten que l'embarcació no porta connexió satelitària. A partir d'allí... és quan comença tot, no?
Pues sí. O sigui, nosaltres des de l'any 2013 ja vam instal·lar la caixa blava i el diari electrònic, que era el que ens demanava la normativa, però degut a que les connexions satelitàries ens podien costar 800 euros al mes i no ens podem permetre 800 euros al mes amb les captures que hi ha, no ho fèiem. Des de la cofradia es va enviar un escrit a l'administració a veure quina solució podíem tindre. No ens en van donar i tampoc ens deixaven presentar el diari al paper del desembarcament de captura. Aquesta normativa, ja no crec, tampoc li veig una finalitat a l'existència d'ella, perquè ja que els ecologistes defensen tant el medi ambient, com es va permetre que un ordinador que fa tant de mal al moment de la seva vida, quan les ha de destruir, danya molt el medi ambient, tinguem tots col·locats un ordinador a bordo per fer una cosa que és tan senzilla com les nostres organitzacions, cofradies, cooperatives o els organismes que fan la primera venda, puguin fer la transmissió d'aquestes dades. Però es veu que el no haver fet això, pel que es veu, pots tindre dos avals pagats en dos estats, o sigui, a l'estat francès i a l'estat espanyol, i dos fiances i dos expedients sancionadors.
Clar, aquesta retenció va portar com a conseqüència, per una banda, que us van requisar el peix que vau capturar en aquesta jornada de pesca, que vau tenir el vaixell retingut en port francès durant uns quants dies, que el patró de l'embarcació, que és el teu fill, va haver d'estar retingut tota una nit a la gendarmeria. Al damunt vau haver de pagar un aval o una sanció de 2.000 euros, que si li sumem el que vau perdre en captures, és en peix, més els 3.000 euros, són 5.000 euros entre cometes, que us va costar la broma. Per tant, i després, que suposo que enteneu també que tota aquesta actuació del govern francès va ser desproporcionada, no?
Sí, sí, no, tot el cas és molt desproporcionat, perquè, efectivament, el meu fill va estar de les 3 del matí fins a les 10 del matí a la gendarmeria francesa. Li van prendre declaració, li van dir que tenia dret a un advocat d'ofici, però que en aquella hora no vindria ningú. Li van fer firmar una declaració, al qual ell no parla tampoc francès. Va demanar una còpia i li van dir que no, que allò era de règim intern. Quan vaig arribar jo, era el moment que ens estaven confiscant el peix legal. El vam traslladar a una caseta del Mercat Central de Marsella. Allà em van donar un paper quadriculat, una fulla de llibreta, apuntant el peix. El peix, el valor del seu peix, poder en aquella venda es van perdre 2.000 euros, però tampoc podies dir res. Després ens van fer pagar un aval de 2.000 per poder sortir el barco, o sigui que efectivament eren els 5.000, 3.000 més 2.000. Vaig anar a buscar el consulat espanyol, el qual tampoc em va donar, em va tancar les portes del morro, i tornant cap a Espanya, llavors vam tindre inspecció de Madrid i també ens van ficar un aval de 1.000 euros i retinguda la barca durant una setmana, o sigui, una setmana a França, no, 3 dies a França i una setmana aquí a Espanya.
Déu-n'hi-do, totes les conseqüències que... Perquè, clar, és a dir, vosaltres porteu pescant en aquell indret on us va retindre l'armada francesa tota la vida.
Sí, sí, és el caladero nostre habitual, que a més anem amb aquella zona sempre, perquè pel tipus d'embarcació que som, evidentment no podem anar al caladero d'aquí de 12 milles, perquè són les embarcacions més petitetes, i llavors, pues, bueno, elles sempre refusen els grans, no? I nosaltres, pues, som una categoria una miqueta més gran. Llavors, de tota la vida, podríem dir de l'any 87, que estem pescant en aquells caladors.
A més, teniu un permís del govern espanyol per pescar en aigües exteriors, amb la qual cosa la jurisprudència de l'armada francesa en aquest indret seria qüestionable o no?
Pues no ho sé, perquè com que penso que les normatives, qualsevol et pot inspeccionar, i com que són aigües exteriors però comunitàries, bueno, és que tampoc tinc clar que, quines aigües són. Sí que tenim un permís que són aigües exteriors, però encara no sé si són internacionals. O sigui, crec que el dret el té ara la Comunitat Europea d'aquestes aigües, i els estats membres, que és França i Espanya, són els que poden inspeccionar. He tingut coneixement que a Galícia l'armada francesa els està inspeccionant, a dintre d'aigües nacionals. Nacionals, eh?
Nacionals d'aquí, espanyoles.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. A més, ens consta, no?, que tal com que us van mirar amb una lupa molt estricta, el peix que portàveu i que fins i tot van portar a la destrucció en lloc de portar a la venda besucs que per un centímetre no donaven la talla legal quan era molt difícil d'entendre si la donaven o no la donaven, no?
Pues sí. També dintre de les captures del peix, quan jo vaig arribar em van dir que hi havia 15 quilos de besuc immadur, perquè no feien la talla reglamentària, la talla és 33 centímetres, però els besucs que havia pescat pues, en hi havia de 32, 31, 30, i aquells no complien. En primer lloc vaig dir que a mi no em semblava que hi haguessin 15 quilos, van rectificar, els van pesar, hi havia 7 quilos, ell havia fet una captura de 120 quilos, o sigui, menys d'un 10%, i a més que visualment, d'un a dos centímetres és molt difícil de veure. També vaig dir que volia que fessin fotografies, que fiquessin la regla i el peix al cantó en fotos perquè veiessin que, bueno, que un o dos centímetres és molt difícil visualment de reconèixer. O sigui, no estem parlant de peixos immadurs, estem parlant de peixos d'uns 700 grams, 600-700 grams, que podrien ser de dues racions.
Bé, segons l'administració francesa, aquesta infracció n'hauríeu comès dos, una d'administrativa i una de penal.
Sí, sí. Ens van dir quan vam arribar que si estàvem assabentats del que passava i que, bueno, que havíem incorregut amb dues sancions, amb una administrativa i amb una penal. L'administrativa, bueno, en principi per això hi havia la fiança i que d'aquí un any podíem tindre el judici penal.
I després arribeu a Espanya, us fa una inspecció el govern espanyol i també us posa un aval de 1.000 euros.
De 1.000 euros, i sí, i inici d'expedient sancionador.
Cristina, conclusions de tot això per a la gent pescadora que ens està escoltant?
Doncs que, a tot cas, demanar a tots els que ens representen que se revisin aquestes lleis i que facin el màxim possible perquè es revoquin. Perquè si hem de continuar així, val la pena de plegar. No, bueno, ja fa temps que tots volem plegar, però o lluiten més per tots nosaltres o no quedarà ningú.
A la vegada, quin recolzament heu rebut per part de les administracions?
Pues et podria dir que molt poc. Molt poc perquè tothom suposo que aquest tema se li fa gros, no saben per on te tirar, i evidentment tinc que agrair a una noia de Màlaga que quan va saber el cas va entrar un escrit a la Secretaria de Pesca i va dir que com podia ser que es portés amb dos estats membres la mateixa sanció. Llavors el servei jurídic s'ho va mirar i li va fer entrar aquest escrit i estem pendents de que només ho porti un i a veure si podem recuperar de l'altre estat membre. Per tant, bueno, que el sector no es pot ficar més les piles, però sí els nostres representants que es fiquin les piles.
Perquè, clar, d'aquesta manera voldria dir que, clar, que no podeu ser sancionats per dos estats membres, amb la qual cosa serien o un o l'altre, i si pogués ser en aquest cas l'estat espanyol i recuperar el tema dels avals i les sancions a França, pues seria millor, no?
Exacte. A veure si podem recuperar el que ens ha ficat a l'estat francès i per altra banda que no, almenys sàpiga que només ho porta un, perquè és que si no, també és un lío que no saps com tens que actuar en un país estranger i tampoc tens ningú que t'informi ni t'ajudi. O sigui, sembla que només tenim obligacions, però drets no en tenim cap.
Pel que sé, vols arribar fins al final del tema, no? Per tant, entenem que seguirem l'evolució del cas.
Bueno, us agraeixo que seguiu l'evolució del cas, perquè sí, evidentment, intentaré fer tot el possible perquè aquesta normativa es canviï. Perquè és un mal per tot el sector, però un mal que, a més, se'n va a fora de lloc. Les tipificacions de les sancions que podem arribar a pagar estan parlant de 60.000 a 600.000 euros. No crec que hi hagi cap empresa en terra que pugui arribar a pagar això com a sanció, perquè tampoc fem un mal que sigui irrecuperable, vaja, que no... No sé com hem pogut arribar a tindre aquesta, sí, aquesta normativa aplicada.
El que comentava, no?, de la desproporció de les conseqüències i de tot el que ha comportat aquest tema. Cristina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que te'n surtis de la millor manera possible i ja t'avancem que seguirem el cas per donar-ne difusió de la seva evolució. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, vinga, dins de l'àmbit tradicional, com esteu?
Molt bé, bé, bé.
L'enciclopèdia de l'argot mariner avui mos demana que expliquem algun art de pesca.
Sí.
En quin art de pesca parlem?
El tonaire.
El tonaire.
Sí.
Prohibit, també.
Prohibit.
Està prohibit.
Aquí.
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 Altres països no.
No. A França molts van vindre a comprar aquí tots. Van vindre aquí a comprar-los fins fa poc. Van dir si els volien vendre. Perquè jo en tinc dos, jo he anat.
I quina pesquera és? És a dir, què pues es pesca?
La pesquera, la tonyina, que la també tonyina està.
És, no? És un art, és un art que escala i va a la deriva, a so de corrent.
La barca sempre està amarrada amb ella, sempre està amarrada al tonell.
Tires la xarxa a l'aigua, és una paret dalt, hi ha uns flotadors i baix una miqueta de plom. I això va so de corrent.
Si això pesca a dos metres.
Al cap.
Va agafat a la barca, però la barca...
Sí, tot a so de corrent.
A la deriva.
Molt bé.
Això va a la deriva i tira dos metres. Si passa una barca petita, pot passar, per damunt, que no passa res.
Molt bé.
Perquè porta unes bolletes que van doncs, braça i mitja, o així, uns dos metres, no?
Cap avall,
Baix.
Molt bé.
I aquestes tardes és molt bonic, se pesca de nit, sempre està estollint, no es deixa mai sol.
Sempre està la barca al costat.
Sempre. I normalment, doncs, si una tonyina pega el suro que diem a la part de dalt, gairebé sempre la sents. Sents a la nit com se sent, com fa el refoll. Vol dir que...
Llavors, no és una xarxa que pega la volta, no, sinó que és una paret.
No,
i per tant, el que fa
és
el peix...
És un art de deriva, de parada i de deriva. Vull dir, de deriva, m'entens?
És a dir, el no... que fa el peix és enganxar-se al mig, sí, de la malla, doncs.
Molt bé, sí, corre per la corrent.
Molt bé.
Va per la corrent i en un cap hi ha un fanal, posem una llum en un fanalet, per saber que estava al cap, i a la part d'enterra la barca.
Sí, que... ja està. Ja no ho faràs mai més.
I el peix se quedava enganxat dins,
sí,
de la
sí,
xarxa.
S'amallava, sí, sí, és una trampa.
No es quedava embolicat,
no,
sinó...
S'enganxava, igual que un tresmall. Igual que un tresmall en gran, però sense tresmall, també.
Només s'utilitzava per a pescar tonyina?
Sí.
Sí, però algun peix bestinal també
s'agafava. Alguna espasa també s'agafava.
Espasa, algun emperador.
Algun emperador. I també està prohibit.
Molt bé, que ara ja són arts que ja no s'utilitzen aquí. Molt bé, doncs...
A França no.
Hem conegut el tonaire, un art de pesca que es dedicava bàsicament per a pescar tonyina, que era una xarxa que anava a la deriva i que a hores d'ara pues, és un art prohibit.
I que era el poble, potser ja t'he dit, de Catalunya, que és que s'anava més.
Si
totes les barquetes, totes teníem tonaire a casa. Totes.
Pues, Joan, Rafael, hasta el pròxim programa.
Adéu, adéu. Adéu.
El ranxo a bord.
Encetem l'apartat gastronòmic de cuina marinera. Com sempre, ens acompanyen els dos cuiners de casa, Joan Argentó i Rafael Martí. Preparats, els dos?
Endavant, endavant.
Avui, què ens preparareu?
Però avui farem una baqueteta amb fesols.
Baqueta amb fesols.
Sí.
No, al restaurant no ho trobareu.
No, això. Per baqueta no ho trobarem.
Però és que és boníssim, és molt bo.
Quin altre nom lo podem identificar?
Pues de Tarragona, del Coll de Balaguer per amunt, ja diuen Tremolosa.
Tremolosa.
Del Coll de Balaguer per avall, diuen Baqueta.
Baqueta, és a dir, i als restaurants no se'n troba,
No, això no. Va massa buscat.
No, però això a la plaça sí que n'hi ha,
Molt bé. Al mercat sí,
Places, hi ha places que, pues, que si vas al mercat n'hi pots trobar.
Molt bé, vinga.
Una paradeta.
Què necessitarem? Una baqueta...
Un parell de baquetetes, que fan, sí, mig quilet cada una, per a dues persones. I agafes les baquetes i talles.
Les hem de netejar primer, no? Li hem de treure la tripeta.
Sí, traurem la tripeta i part del cap també, si vols.
S'ha de treure tot el tremolí.
Tot lo que és això està a la part del cap. La cueta i les aletes és el més bo que hi ha. És com l'escrita. Però aquí has de treure tot el que tinc. Jo talles les dues aletes i després arrans com el rap, anem a dir.
Molt bé.
Com fas el rapet.
Si fa o no fa com el rap, això et anava a dir. Molt bé.
Has de treure tot el de baix i tot el de davant.
I mos quedem.
Deixar les dues aletes.
Molt bé.
I la cueta.
I la cua.
No? Que faran dos baquetetes, les netejarem, perdó. I les salarem.
Molt bé.
Les deixarem en un costat.
Molt bé.
Agafarem una cebeta i la ratllarem. Una cebeta. Una tomaca i quatre alls.
Molt bé.
Quatre dents d'all. Un ratllet d'oli.
La tomaca com la farem? Trinxadeta?
Tot això ho farem tot a l'hora, tot ràpid avui. Sí, avui és un menjar ràpid.
Però, m'has dit, la cebeta ratllada, la tomaca com? També ratlladeta?
Sí, també tot ratllat.
I l'all també ratllat.
I l'all amb laminetes, el gabinet, els quatre dentetes d'all.
Molt bé.
Mentre tires la ceba i la tomaca, que va fregint en un ratjoli a la cassoleta,
us
agafes les quatre dentetes d'all i també li tires un això. Ho sofregeixes una miqueta ben sofregit.
La tomaca mos amollarà aigua, no?
Sí, per això, això la traurem. Mentre sofregirem, pues, traurem l'aigua de la tomaca.
Molt bé, no? Allò esperarem que...
Llavors ja quedarà tot duradet.
Molt bé.
Un potet de pesols d'estos de 250 grams, això ho tindrem rentats. Jo sempre rento els pesols. M'agrada molt després del pot, quan els traiem sempre rentats i salats.
Molt bé.
I els deixarem aquí a l'escorredora.
Allí escorrent-se, no? Molt bé.
Això tot preparat i la baqueta ja ho tenim preparat. Farem el sofregit de testa, posarem també una miqueta de vi blanc.
Un pelet.
Sí, una miqueta, però d'això poquet, per donar gustet.
Com diu Rafael, un traguet pel cuiner i un altre traguet pel
cuiner. A mi m'agrada molt cuinar amb vi.
Sí.
Molt bé.
En quan en quan n'hi poso i tot el menjar.
digues, Joan, teníem...
Pues vale. Pues tirarem això i quan ja allò lo vi, ja veurem que es farà tot pegar l'oset, se l'haurà begut, tirarem un gotet d'aigua, posarem les baquetes baix, perquè la baqueta encara que pareix que s'hagi de desfer, no es desfà, Quan la bulles es aguanta. I els fesolets damunt, no? Baix també podríem tirar. Li podem posar, si volem, una miqueta de prever roig.
Molt bé, prever roig. Si volem, si no ho volem gaire fort...
Sí, és que pel color canvia també, una miquinya. De prever vermell, una miqueta... Posa una miqueta de pebre vermell.
No facis tanta propaganda que no tindràs gaire èxit. Ves.
Bueno, i ja està, una miqueta, un gotet d'aigua i xup, ja veurà quan la baqueta, perquè els pesols estan cuits.
Ja comença a estar allò, a pegar l'oset i tal.
Ja veurà que està dureta la baqueta, allò que s'ha pegat, que s'ha rebaixat el caldet, el plat està.
Molt bé, és un plat també, vull dir que aquí lo complicat ha de ser trobar la...
Lo farà més d'una vegada.
És de capritxo, no n'hi ha, n'hi ha.
El que passa és que no els marinius falta dones a conèixer. Això és igual que quan hi havia la galera, que no valia res la galera. Les tiràvem a la mar, o pop roquer, que no li donàvem el valor.
I ara va buscar.
Doncs ara, doncs...
Pues molt bé, hem recuperat...
Us anem ensenyant.
Claro.
Anem ensenyant, perquè la gent, aquest estiu he vist als restaurants, només gambes, rap i peix... I per a fer el brou de no sé què. I jo em poso les mans al cap, que perquè veig que en quatre peixos baratos se fa molt millor el menjar que aquestes barbaritats. I més bons, sí, segur, jo ho demostro.
Hi ha les vetes i les molleres que han posat dos molleres en un plat.
Quan
no
sento...
cap restaurant que... Jo no he vist a cap restaurant que es posin molleres.
Quan sento que diuen farem el caldo, el brou en les espines del peix faig aigua xirla, i dit i fet. Jo agafo una caixa de morulla, que val 35 cèntims, i faig el caldo, que allò
boníssim,
talla.
Boníssim.
En morulla, morralla, i no el que em diuen gambes, rap, sí. Tot peix. No sé.
Hi ha moltes espècies tan comercials que són molt bones i s'han deixat d'utilitzar.
A la gent perquè li diuen que aquell peix va molt car, ha de ser molt bo, i no, és una equivocació. Hi ha peix molt barat que és molt bo.
La beta és boníssima. La beta és un manjar de fina, que és, vull dir que la car de la beta...
I el congre.
Pocs peixos.
I el congre.
El congre menut. Es poses un congre i una anguila i segons, hi ha temps que està tan bo el congre o més que l'anguila rostit.
Sí, i la mollera.
I la mollera, cap restaurant, que és un plat preciós, un parell de molleres en guarnició que posin al costat algo, un pimentó, el que vulguem posar. Un peix boníssim, fàcil de cuinar i fresc del dia. I assequible de preu, vull dir que va molt bé de preu.
Pues per això estem aquí i esteu aquí per a recordar-nos tots estos peixos i de quines maneres sí. Se poden cuinar assequibles econòmicament sí. I fàcils de cuinar.
Amé.
Joan, Rafael, hasta la pròxima.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet donem la benvinguda des de l'Escala a Josep Teró i al tema Comun d'Ofí.
Emergint per la mar que solca amb vaixells, jo no llançaré l'aire al meu cap des de l'aigua profunda. I al voltant dels vells llavis de les naus m'estarrufaré, encisat amb la meva figura. La marea de porpra em dugué a la riba, poso en aquesta platja suau. Ja no llançaré l'aire al meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de les naus. La marea de porpra em dugué a la riba i reposo en aquesta platja suau. Ja no llançaré l'aire al meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de les naus.
Panorama Nàutic.
Aquesta setmana al Blau Marí hem convidat a Jofre Rabadà, que és el director de la 27a edició de la Carnaval Reis que organitza el Club Nàutic Port d'Aro. Per tant, li donem la benvinguda. Jofre, benvingut al Blau Marí, què tal?
Bones, molt bé, moltes gràcies.
Suposo que ja, pues, amb pràcticament tota la carn a la graella de cara al cap de setmana del 21 i 22 de febrer amb l'organització d'aquesta regata, no?
Sí, la veritat és que ja ho tenim gairebé tot a punt. Estem acabant de rebre les últimes inscripcions i aleshores acabada ja de perfilar els últims detalls, però tot lo gros ja ho tenim.
Es parla de prop de 400 participants?
Sí, així és. Estan distribuïts amb diferents categories. Tenim una categoria infantil que són els Òptimis, que són fins a 15 anys, que dels 10 als 15 anys, que tenim uns 200, i després tenim repartit en categories juvenils, embarcacions dobles individuals, tant el Láser com el 420 i l'Europa. Aquests són un centenar més. I finalment tenim aquest any és Copa d'Espanya de la classe del petit català, que hi haurà doncs, una setantena més, més els petits juniors, que són els infantils de la classe petit català, que és el catamarà clàssic de la costa catalana, doncs que hi haurà això, una trentena més.
Per tant, un molt bon ambient,
colla,
no?
Molt bon ambient, molt bona colla.
El que cal ara és desitjar que les condicions climatològiques siguin les adequades, no?, per poder tindre una bona regata, no?
Sí, correcte, amb això sí que estem aquí mirant tot el dia la previsió meteorològica, perquè, bueno, hem passat un hivern així massa tranquil, excepte aquestes dues últimes setmanes que ha començat a fer les nevades i una mica el mal temps, i a veure què ens passarà la setmana que ve, perquè som molta gent a l'aigua i les desitgem que faci el vent justet, que ni massa ni poc, per poder-ho fer tot.
27 edicions, déu-n'hi-do, sí. No?
Moltes, moltes, déu-n'hi-do. Sí, sí, aquí el Club Nàutic Port d'Aro, doncs és un, fa 27 anys que va començar amb aquesta regata i a poc l'ha anat fent grossa. Inicialment només era així a nivell català, a nivell local, d'aquí a l'Empordà, i a poc ha anat creixent i doncs, enguany també és Copa d'Espanya. Ha anat incorporant, mica en mica, ha anat incorporant les diferents disciplines i ha anat fent grossa la regata.
Més enllà d'aquesta prova de patí català, de patí de vela, que és puntuable per la Copa d'Espanya i que suposo que tindrà participants d'arreu de l'Estat, els participants de la resta de classes són d'arreu de Catalunya o també hi teniu algú de l'exterior?
La majoria són de Catalunya, però sí que tenim algun estranger. Vindran uns finlandesos de la modalitat dels Europes i algun portuguès així, perquè aquests són gent que ja coneixen el club i la zona. Enguany, el juliol, és campionat, és fent aquí el Port d'Aro organitzen el peu d'aquest tipus de barco, i aleshores doncs, són gent que ja ve. Un, perquè a casa seva et fa molt de fred i no poden navegar, i dos, doncs, per ja anar entrenant per de cara a l'europeu, al juliol.
Per tant, són gent habituada a la competició i fins i tot internacional, no?
Sí, correcte, correcte.
L'altre dia, com en parlàvem amb el Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú, que també té una regata,
sí,
que se'n diu regata de carnaval o similar, i clar, parlem de que hi ha una molt bona i diversa oferta de regates i d'activitat en el món de la vela lleugera a Catalunya, no? Però que déu-n'hi-do el que costa una organització d'aquestes característiques, no? Pel que fa a logística, pel que fa a les inscripcions, al reclam de la gent, gent que s'apunta a última hora, no? És a dir, és una feinada, no?
És una feinada. Mira, nosaltres aquest any, el tenir tantes diferents embarcacions, necessito 50 persones a nivell tècnic, d'especialistes de jutges i comitès de regates, per poder estar a l'aigua fent això, més, no, més voluntaris, material, una borrada. Hem de tirar al final dels clubs propers i veïns que ens ajudem i ens demanem material uns als altres, perquè no seria impossible un únic club organitzar una cosa d'aquestes característiques només amb els seus propis recursos.
A part d'aquesta regata, teniu altres activitats, no?, al llarg de la temporada, al llarg del calendari?
Sí, més o menys hi ha com una regata de cada tipus així grossa. O sigui, ara hi ha aquesta de vela lleugera, després ja a la primavera hi ha una de creuer també és important, del circuit també català, una de creuer però de tripulació reduïda, que se'n diu, d'aquests que van amb solitaris o a dos, tipus Barcelona World Race o Vendée Globe o així, i finalment l'europeu al juliol. Són les quatre activitats així estrella del club.
A part de l'activitat habitual de formació, l'altre dia comentàvem precisament amb el president de la Federació Catalana de Vela la importància que sempre ha tingut la formació en aquest esport a Catalunya, no? I la tasca que fan les escoles de vela, no?
És bàsic. Jo un terme que m'agrada molt, que vaig aprendre de l'escola nàutica pesquera ja de l'Ametlla, és marinejar a la gent. No, jo crec que una de les tasques al final és donar consciència del mar, del respecte. Va tot plegat des de l'inici, quan ja són petits i se'ls ensenya a navegar, quan els que després no poden navegar però se'ls enganya, se'ls intenta allò enganyar perquè es quedin a fer de monitors i després algun te jutja, i al final és una formació marinera general per respecte pel mar. Al final la idea és que és igual el que facin però que estiguin a l'aigua.
És a dir, de fet al nostre país tenim una gran diversitat i una gran tradició de mariners i de navegants, no? Però que a nivell de població, a nivell de tema social, sempre sentes parlar, no?, de que estàvem d'esquena al mar i de que proporcionalment és poc encara la gent que es dedica a la vela i a la navegació, no?
És molt curiós, costa moltíssim. I quan això ho parlem i ho comentem moltes vegades amb companys, no? Com pot ser pobles i viles que són molt marineres i que hi ha com una barrera, perquè a vegades inclús arquitectònicament les parts comercials o que no arriben ni a la platja ni al passeig marítim, sinó es queden tot tancat dintre del poble i falta arribar. I és una tasca que entre tots els professionals de la vela estem constantment pensant i donant voltes per fer fàcil l'accés al mar.
Clar, suposo que la vida social d'un club nàutic com el vostre, per exemple, també ajuda. L'altre dia, si no ho tinc mal entès, vau fer una calçotada, no?
Sí, correcte.
Amb la qual cosa tot aquest tipus d'activitats ajuden a anar atraient a la gent, no?
Sí, és fer-ho fàcil i crear bon ambient i que la gent li vingui de gust venir. I un dia sortint a navegar, un altre dia ajudint a col·laborar en fer la regata, o un altre dia vagin a fer un concurs de pesca. Al final ja no és només la vela, sinó és venir al club, venir a la platja i venir a l'aigua al mar.
Clar, suposo que un dels hàndicaps que té aquest esport és que el que gaudeix és el que el practica, que com a espectador és molt difícil de seguir, no?
És molt complicat. Amb això, els grans esdeveniments, tipus Copa Amèrica, Jocs Olímpics, constantment s'estan plantejant quines són les diferents possibilitats per fer atractiu a l'espectador. I costa, perquè al final les opcions són molt cares, perquè tenir càmeres a l'aigua no és barat, perquè per veure-ho bé a vegades necessites un helicòpter, sistemes de seguiment de GPS... al final és tecnologia que s'ha d'anar aplicant que fa que sigui complet, que encareixi més a nivell organitzatiu l'esdeveniment.
Clar, i això fa que l'espectador, no? És aquesta barrera que comentàvem, no? De si pogués ser un esport on l'espectador s'ho passés bé, no? Pues segurament no tindria aquestes dificultats d'acceptació social, no?
No, està clar. Vull dir, jo amb els meus amics que no tenen res a veure amb la vela m'ho comentaven les passades edicions dels Jocs Olímpics. Ostres, jo és que estic intentant veure una regata dels Jocs Olímpics i és que és molt avorrit, eh? Dic, sí, la veritat és que sí, vull dir, tens raó, perquè jo també me l'he mirat i en el fons és avorrit, tot i conèixer-ho i que m'agradi, però és lent. És lent, estem acostumats a consumir coses molt ràpides i clar, això és lent.
Iaco, escolta, Jofre, hi ha competició el dia 21 i 22, és a dir, dissabte i diumenge, els dos dies es competeix?
Els dos dies, sí.
Molt bé, suposo que al finalitzar el diumenge l'entrega de trofeus i sí, una petita festa i cap a casa.
I cap a casa, tot, que l'endemà tothom va treballar.
Pues, Jofre, escolta, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que la climatologia i que tota la regata siga un èxit i en tornem a parlar quan tingueu alguna altra activitat que oferir-nos, d'acord?
Perfecte, moltes gràcies. A reveure.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal?
Hola, molt bé.
La nostra biòloga, la biòloga del plàncton, avui a l'hora de presentar-nos una espècie. Aurora, avui de quina espècie marina ens parlaràs?
Avui parlarem del dofí llistat, un dels més comuns a la part occidental del Mediterrani, on estem nosaltres.
Pues en aquest objectiu de divulgar, no, el tema del fons marí des de Plàncton, coneixerem el dofí llistat, una de les espècies més comuns, no? Sobretot quan sentim notícies de que ha varat, no, ho han barrancat per aquestes platges nostres, un dofí, que després hem de cridar el cram i tots sí. aquests temes, sol ser d'aquesta espècie, no?
Sí, de fet, aquesta ha estat la raó per la que hem triat aquesta espècie aquesta setmana. Perquè fa uns dies es va trobar un exemple a la platja del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, i bueno, no se sap ben bé què és el que va passar, es pensa que algun temporal i algo, i va acabar, el mar va acabar arrossegant i va arribar a la platja. El que cal dir que no sempre que es trobem algun exemple mort a la platja vol dir que hi ha alguna cosa molt dolenta o una malaltia que s'està acabant amb tots, una cosa que pot ser natural, i de fet quan ells no es troben gaire bé s'apropen a la costa, que no és lo normal perquè es prefereixen les aigües obertes on troben l'aliment, no? Els peixos, els calamars, que normalment s'hi mengen.
Trobem a faltar el nom científic, sí, que és algo que sempre ens recordes.
Aquest no? És complicat, eh? Estenella coeruleoalba és el nom d'aquest dofí tan bonic. És un cetaci, ja sabem, un mamífer marí, i dins dels cetacis el classifiquem com els odontocets. Són aquests cetacis que tenen dents, com els catxalots i les orques. Recordeu que les balenes, hi ha moltes balenes que no tenen dents, tenen com una mena de barbes, com unes pintes, no?, a la boca, per filtrar el menjar.
I on ens el podem trobar, un dofí llistat?
Molt bé, doncs és bastant... Ho podem trobar al Mediterrani, també podem trobar a l'Atlàntic, Pacífic, Índic, però sempre amb aigües càlides i atemperades, que és el que li agrada. I la veritat que a vegades aquí portem aquesta secció espècies que no es troben bé en general, no? En el conjunt de l'espècie no es troben bé perquè no hi ha molts exemplars. En aquest cas, afortunadament, s'estima que la població mundial en tots aquests mars són els 2 milions d'exemplars, així que bueno, trobem que és bastant, bastant abundant de moment.
I per què se li diu dofí llistat entre totes les espècies que hi ha?
Doncs perquè té tres línies, que és la característica, té unes tres línies que li surten darrere de color negre, que li surten darrere de l'ull. Una d'elles és molt llarga i l'arriba fins a la part de la regió anal del dofí, una altra fins a l'aleta pectoral i una altra a l'aleta dorsal. I això és la característica que li distingueix d'altres.
Només trobem aquest per aquí a la vora? No, n'hi ha més, no?, d'exemplars i d'espècies de dofí,
sí,
no?
Sí, podem trobar, per exemple, el dofí comú, que no és tan comú realment, però també podem trobar-nos en les nostres aigües el dofí comú. El que passa és que, a diferència del llistat, el llistat és més gran i més voluminós, i també podem confondre pel seu comportament així actiu en superfície amb un altre dofí com el dofí de fraser. Però bueno, ens hem de ficar en aquestes tres línies que us comentaven que tenen darrere de l'ull. És un dofí que li agrada molt anar a nedar molts junts, en grans grups, formats entre 100 i fins a 500 exemplars. Aunque al Mediterrani normalment trobem grups de 25 o així. I no és de les espècies que més li agrada estar al costat dels vaixells. O sigui que quan a vegades us trobem, probablement no sigui un d'aquests perquè no li agrada molt apropar-se als vaixells.
Com són? És a dir, de morfologia, és a dir, són molt grans, pesen molt, fins quina edat arriben?
Doncs quan neixen amb uns 9 quilos, però després poden arribar als 160-150, i poden fer els mascles uns 2 metres i mig, 2 metres 60. Realment, entre femelles i mascles, són una espècie que s'assembla bastant als mascles i de les femelles. I en el Mediterrani, als 12 anys, és quan són madurs sexualment, i llavors, bueno, més o més cada 3-4 anys poden tenir un embaràs i que donen llum cap a la tardor.
Sempre es parla de les amenaces que tenen, no? Els dofins, no? Aquests també.
Clar, dofí i cetacis sempre tenen una interacció bastant negativa amb les xarxes de pesca, no? Que se troben, es queden enganxats i després doncs, poden morir. Tema de sobreprotecció pesquera, que es pesquen com a bycatch d'altres espècies, i també bueno, el tema dels contaminants, i bueno, últimament s'ha estat parlant d'altres, del tema de búsqueda d'hidrocarburs i com podria afectar també a cetacis.
Alguna cosa més en relativa al dofí?
Doncs res, que és un animal molt bonic, no? Que tothom, no sé per què ens agrada.
Qui sap, ens agrada, sí, no?
Perquè és un mamífer, trobo, no?
I perquè hem sentit moltes històries sí. de solidaritat.
Dibuixos. No? Ah, bueno, sí, sembla que sempre deien que salvaven els humans.
Més enllà de Flipper, que el coneixem la gent amb una certa edat.
Sí, hi ha moltes històries de que han salvat a humans, que s'havien ofegat.
Cert, tenen una llegenda, una aura positiva al voltant, no?
Efectivament.
I sempre és una espècie, un animal que cau molt bé, no?
Que cau molt bé. Així que res, a sortir a buscar-los.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies i fins al pròxim programa.
Molt bé, adéu.
L'Arjau.
Avui a l'Arjau, Manuel de Ramon ens parlarà de fotografia i de la Barcelona World Race, que com ho relaciona? Pues millor escoltem-lo.
La fotografia serà avui la protagonista en aquest temps dedicat a la cultura marina. Fotografia marina que anem a descobrir a través de Sílvia Dal. Ella és la conservadora de l'Arxiu Fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona. Què tal? Benvinguda, Sílvia, una vegada més.
Hola, què tal?
Anem a parlar en primer lloc de les fotografies guanyadores de la World Race 2014. Les embarcacions van ser a Barcelona del 12 al 31, abans d'emprendre ruta en aquesta World Race que encara continua, i allí es van fer unes fotografies. Finalment hi ha unes fotografies guanyadores de les quals ens agradaria que ens parlessis, que ens fessis 5 cèntims.
Sí, bé, doncs el passat 5 de febrer vam fer el lliurament dels premis al segon concurs de fotografia, que aquest any tenia com a tema la Barcelona World Race. I bé, hi havia dues categories, la categoria A i la categoria B. La categoria A era per nois d'entre 14 i 16 anys i la categoria B a partir dels 17 anys. I hi havia tres premis per categoria. I bé, la veritat és que de la gent que els participants, pues, hi havia molta fotografia de tot el tema de els IMOCA, quan estaven els vaixells que participants en la regata, que quan estaven al Pantalà, atracats aquí al Port de Barcelona, els preparatius i també de la sortida, perquè el concurs era fins al moment que hi havia la sortida i, evidentment, a partir de quan ja els vaixells se'n van mar endins, doncs ja nosaltres ja no vam posar tema de concurs, no?
Ja no hi havia tema.
No hi havia tema més que res perquè els van
passar allà. És quan els vaixells xarpen, llavors ja s'ha acabat la fotografia.
Hi havia, llavors, de les fotografies presentades, doncs hi havia fotografies, la veritat és que amb una creativitat i uns punts de vista molt, molt interessants i, bueno, molt, molt boniques algunes, que es veia des de les persones, els regatistes, quan estan preparant totes les bosses i tal, fins a la sortida i tot el tema de... Bueno, tota la navegació davant del Port de Barcelona fins que es va donar el tret de sortida.
Mm-hmm. Què ens podries dir de les fotografies guanyadores, dels primers premis?
Els primers premis, bé, per una banda hi havia la categoria infantil, bueno, juvenil, no, perquè 14 anys...
La de joves, la de joves.
La de joves, doncs que sempre els resultats són bastant bons. I per altra banda, entre la gent adulta, pues, també hi havia pues, fotografies també des de... les preparatius fins a la sortida, la navegació. La veritat és que el dia de la navegació, de la sortida, hi havia poc vent i hi havia una mica de mar de fons i bueno, potser els reptes fotogràfics no eren tan interessants com un dia de vent, que hi ha més moviment i hi ha més esquitxos i potser pots esplayar-te una miqueta més, però la veritat és que, per exemple, la segona fotografia, que es veia una gran onada i darrere les veles dels vaixells, que també tenia molt, molt interessant i molt, molt bonica. Totes aquestes fotografies sí. estan en el museu, aquí exposades, des del 5 de febrer.
Això és el que et volia dir. Com podem veure aquestes fotografies i quan les podem veure les guanyadores i els no guanyadores, els participants?
Sí, el jurat, diguem-ne, va fer una selecció de fins a 20 fotografies entre les guanyadores i les seleccionades, que estan exposades aquí al museu, al vestíbul, i es podran veure fins al dia 5 de març. L'entrada és lliure, també s'ha de recordar que els diumenges a partir de les 3 de la tarda el museu és gratuït per totes les exposicions, però aquesta en concret es pot entrar perquè està dins del vestíbul. I es poden consultar allà i també si entreu a la pàgina web del museu o al blog de l'Arxiu Fotogràfic que es diu Foto de Mar, hi ha una aplicació que és el Flickr i allà hi ha un àlbum on estan exposades aquestes fotografies seleccionades i guanyadores en format virtual, que això estarà indefinidament, vull dir que es pot veure en qualsevol moment.
Sense dubte, una exposició recomanable, veure aquestes fotografies artístiques, creatives, realitzades durant l'estada dels vaixells participants en la World Race 2014 al port de Barcelona fins al dia 31 del passat mes de gener. Perdó, de desembre. Anem a parlar molt ràpid encara d'una altra iniciativa que teniu, que són els cursos de fotografia, aquesta vegada també dintre del mar, no atracats a port, sinó des del mar, amb el Pai Lebot Santa Eulàlia. No és així? Esteu treballant en aquest tema?
Sí, ja portem uns anys que vam començar a fer aquests cursos. La veritat és que ja amb el primer curs d'introducció que s'ha a bord del Pai Lebot Santa Eulàlia, que és un vaixell, una goleta de principis del segle XX, de 1918, restaurada pel museu, i des de llavors fem aquestes activitats, fem cursos d'iniciació, cursos d'especialitat, tallers i també un curs avançat, que aquest és l'únic que no fem a bord del Pai Lebot Santa Eulàlia, perquè normalment és el mes de juliol i aprofitem regates de vaixells clàssics. Portem dues edicions fent-ho a la regata Puig, en la que pots apropar-te a bord d'unes llanxes pneumàtiques en aquests vaixells sota les indicacions del nostre professor, Diego Iriarte, que és, sí, és fotògraf, fotoperiodista, especialista en nàutica esportiva, té una fotografia maquíssima, i com a docent, la veritat és que tots els participants aprenen molt, i la veritat és que passes una estona molt, molt agradable sota les seves indicacions i navegant en la flota del vaixell, dels vaixells del museu, en aquest cas el Pai Lebot.
El Pai Lebot Santa Eulàlia.
Sí. Ara, al març, fem comencem l'edició d'aquest any amb un taller que es diu Barcelona Desperta, que és molt interessant perquè surts amb el Pai Lebot a les 6:30 del matí, que encara és de nit, i sortim i surts fora del port, veus sortir el sol des del mar i aprens la tècnica fotogràfica en un medi en moviment, que és un barco, un vaixell, i bueno, davant de la costa de Barcelona, que veus com surt el sol, com la ciutat s'il·lumina, i bueno, la veritat que és
molt maco.
Molt maco i tenim molta acceptació, la veritat.
Ho sabem. Seguirem parlant d'aquest tema, d'aquest curs de fotografia des del Pal Lebot Santa Eulàlia i d'aquesta, doncs, Desperta, Barcelona Desperta. Avui hem parlat de fotografia, de les guanyadors del World Race, d'aquest curs que es comença el proper mes de març. Ja sabem que més informació la podem trobar al Museu Marítim de Barcelona i en aquest programa, en què parlem més sovint de totes les activitats que realitza aquest centre cultural. Sílvia, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada.
Moltíssimes gràcies.
A reveure, adéu-siau.
Adéu.
Molt bé, moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies també a la Sílvia Dal. És moment de posar punt i final a la nostra travesia nàutica d'avui, recordant que hem parlat d'aquesta experiència negativa de l'apresament de l'embarcació de Palangre de Fons La Maca del Port de la Selva per l'armada francesa, tot el que van passar i que encara estan passant la tripulació i també l'armadora. Ho hem parlat amb Cristina Perelló. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martins han parlat del tonaire, aquest art que s'utilitzava per a la pesca de la tonyina, i el ranxo a bord, aquesta baqueta amb fesols, un plat que no trobareu a gaires restaurants. A l'acordió del Grumet, el Josep Teró ens interpretava com un dofí. I a panorama nàutic, el Jofre Rabadà, director esportiu del Port d'Aro, ens parlava d'aquesta regata, la Carnaval Race, la 27a edició, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de febrer al Port d'Aro. A Plankton, el dofí llistat ha estat el protagonista del tema que ens ha plantejat l'Aurora Requena. I aquest concurs de fotografia relacionat amb la World Race des del Museu Marítim de Barcelona ha estat el tema escollit per Manel de Ramon i per la Sílvia Dal. Res més, tornarem en el pròxim programa. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu-siau i fins a la pròxima.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.